En xarxa, edició vespre.
Continua cremant l'incendi declarat aquest migdia a Castelldaro i treballen una setantena de dotacions dels bombers entre mitjans terrestres i aeris. Fins ara haurien cremat entre 50 i 55 hectàrees. Ita Fàbregas.
Els bombers creuen que podrien estabilitzar el foc aquest vespre, però de moment encara no es permet el retorn a casa dels veïns de les urbanitzacions desallotjades. El cap de l'operatiu de bombers, Francesc Boia, explica les dificultats de les tasques d'extinció.
Trànsit repeteix el dispositiu de Sant Joan per l'operació sortida de la temporada d'estiu.
S'han registrat ja les primeres cues, principalment a l'AP7, les rondes i els accessos a la costa. Hi ha restriccions pels camions que no podran circular per l'autopista entre les 5 de la tarda i les 10 del vespre de diumenge. A més, s'obriran carrils addicionals en sentit Barcelona, tant a l'AP7 com a la C32.
La justícia arxiva la querella contra l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per irregularitats en la concessió de subvencions.
L'havia presentada l'Associació per a la Transparència i la Qualitat Democràtica, acusant-la de prevaricació, malversació i tràfic d'influències, entre d'altres delictes. Per la seva banda, l'alcaldessa s'ha mostrat molt satisfeta i ha assegurat que ja estava convençuda que la causa acabaria arxivant-se.
Preguntes per què ho van posar? Doncs per fer soroll i per generar titulars i també per donar aquesta idea de que tots els polítics som iguals. Bueno, doncs no, tots els polítics no som iguals i tots els polítics no som corruptes. Aquesta querella no és un fet aïllat, que ja portem 10 querelles arxivades.
Salut invertirà 450 milions d'euros en atenció primària els pròxims 2 anys.
El conseller Josep Maria Argimon ha demanat a la ciutadania no anar al CAP si no és necessari davant el risc de col·lapse que pateixen alguns centres.
Jo ho entenc, que això és molt difícil, perquè portem 2 anys de Covid, 2 anys dient a qualsevol moment i amb qualsevol símptoma hem de fer un test, però la idea aquesta és, escolti, no em canviarà. I per tant, si no és necessari, no cal anar al nostre centre d'atenció primària. Estarem a casa, no? Si em trobo molt malament, porto més de 3 dies amb febre alta, aniré, però si no, no.
En cultura, el Barcelona Beach Festival es cancel·la perquè no té la llicència per obrir aquest dissabte a Sant Adrià de Besòs.
L'Ajuntament de la ciutat els ha denegat la llicència d'activitat per falta de documentació imprescindible.
I en esports, la selecció espanyola d'hoquei herba amb 7 catalanes debuta avui en el Mundial de Terrassa.
Les jugadores que entrena Adrián Locke es veuen les cares amb el combinat del Canadà a partir de 9:45 del vespre.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bona tarda.
Hola, bona tarda. Jornada avui marcada en conjunt per un ambient molt i molt tranquil i suau també, perquè la temperatura avui quedarà en valors semblants o lleugerament més baixos que no ho pas ahir. Podran arribar als 30-32 graus centígrads als punts més càlids del territori, a punts de Ponent, també algun punt de la Catalunya central o fins i tot de l'interior de Girona. però en principi la temperatura màxima, sobretot al litoral i prelitoral, quedarà per sota dels 30 i fins i tot entorn als 25 i 27 graus centígrads a punts de costa. Tot això degut a la marinada que avui tornarà a bufar durant la tarda, una mica més reforçada, fins i tot amb algun cop fort, sobretot cap a l'interior de la Vall de l'Ebre o sud del Segrià. I d'altra banda, també parlarem del creixement d'alguns núvols d'evolució diurna al sector de muntanya, sobretot Pirineu Oriental, també prelitoral nord i fins i tot nord del prelitoral central, que no tindrà més conseqüència. A partir de demà dissabte, del que sí que parlarem és de com la temperatura tendirà a pujar. Pujarà força, especialment es notarà a punts de l'interior, perquè a la façana litoral encara la marinada la deixarà una mica més frenada. El diumenge sí que serà ja un ascens de la temperatura moderat i general enreu del territori, si bé encara no parlarem de temperatures que arribaran al percentil 98, per tant no hi ha avís de calor i no parlarem tampoc d'onada de calor. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Gràcies, Esther Batalla. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nou incendi, aquesta vegada a Castell d'Aro, al Baix Empordà. Aquesta hora continua cremant bàsicament massa forestal i treballen una setantena de dotacions dels bombers entre mitjans terrestres i aeris. Fins ara hauria cremat entre 50 i 55 hectàrees.
El flanc que més preocupa és l'esquerra, però els treballs dels bombers s'han concentrat en bona part durant la tarda en el flanc dret, perquè és on hi ha les urbanitzacions que s'han hagut de desallotjar. Bàsicament, la urbanització Les Teules de Santa Cristina d'Aro i, per precaució, el resort Happy Mac de la urbanització Mas Nou, de l'hotel Mas Torrelles, la masia Can Batet, Can Riera i el club de golf Mas Nou. Des de bombers, el cap de l'operatiu, Francesc Boia, ha avisat de la dificultat de les tasques d'extinció per la presència d'urbanitzacions.
Seria prioritari seria el flanc esquerre, que és el que està motor, donant el motor a l'incendi, però aquest flanc esquerre el que ens està fent també és fer carrers cap a la que seria la flanc dret on tenim les urbanitzacions. Per tant, hem de fer com un balanç de recursos a banda i banda per protegir les urbanitzacions i alhora intentar aturar el motor de l'incendi. I estem en aquest equilibri una mica complex i difícil, perquè quan tenim urbanitzacions doncs s'ha de prioritzar la protecció de les persones i els béns, com és elemental, i ens costa una mica més per això.
Sobre els desallotjats, s'han habilitat els pavellons municipals de Santa Cristina d'Aro i Castell d'Aro per si finalment hi han d'acabar passant la nit. Els bombers, però, confien en poder estabilitzar el foc aquest vespre. Pel que fa a les causes de l'incendi, els agents rurals creuen que el foc s'hauria originat per uns treballs forestals, possiblement de neteja de franges perimetrals. Així ho ha assegurat el director dels Serveis Territorials d'Interior, Jordi Martinoi.
Referent a les causes, una mica precipitat encara dir-ho, estem valorant, bueno, ens han informat que possiblement podrien ser treballs forestals. Això és el que, però encara és una mica aviat per dir-ho, de neteges, de franges perimetrals. Podrien ser, el que estem estudiant.
El foc ha començat a la zona de Can Manel aquest migdia al final d'un barranc.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Primer dia també d'operació sortida d'obertura de temporada d'estiu. Trànsit repeteix el dispositiu de Sant Joan, per això ja ha anunciat mesures a l'AP7, una de les principals artèries del país.
El dispositiu, segons ha explicat Trànsit, serà el mateix que el cap de setmana de Sant Joan. Per intentar minimitzar restriccions, ha establert que, en primer lloc, els camions que circulin aquesta tarda per l'AP7 només ho podran fer pel carril de la dreta, sense fer avançaments i a una velocitat màxima de 80 km per hora. Diumenge no podran circular entre les 5 de la tarda i les 10 del vespre. A més, s'obriran carrils addicionals en sentit Barcelona, tant al tram nord de l'AP7 com al sud, i també a la C32, al Maresme. A banda de tot això, també es reforçarà l'assistència en carretera per respondre tan ràpid com sigui possible en cas d'accident.
En qualsevol cas, anem a veure com de complicada està sent aquesta tarda, quin és l'estat ara mateix de les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs la veritat és que parlem d'una jornada tirant molt tranquil·la en aquesta xarxa viària. L'AP7, per exemple, no presenta cues massa importants, zones un pèl intenses, bàsicament tram de Martorell en sentit sud. El tram nord de l'AP7 ara mateix no presenta aturades destacades. Sí que hi ha retencions per enllaçar amb el nus de la Trinitat a la B20, a la Pota Nord, de 2-3 quilòmetres. Aquí sí que hi ha cua entre Badalona i el nus de la Trinitat. I també per enllaçar amb el nus hi ha aturades a la Ronda Litoral, entre Sant Adrià i el mateix nus de la Trinitat. Algunes vies que ens porten cap a la costa, un pèl més carregades, la C32, un parell de quilòmetres de lentitud, ara el tram de Mataró, en sentit nord, en sentit Girona, i les vies ja de la costa en si sí que van plenes, aquí sí, eh? Sobretot a la costa gironina, a la C35, parlem de retencions, tot el tram de Llagostera, 3-4 quilòmetres per enllaçar amb la C65, i ja en aquesta via, a la C65, sí que hi ha retencions destacades, tota la zona de Santa Cristina d'Aro anant cap a Palamós. També algunes vies de la costa tarragonina amb més trànsit, per exemple, Nacional 340, zona del Vendrell, en sentit sud. Per tant, sí que és cert que hi ha aturades en algunes vies, però en general parlaríem d'una jornada tirana tranquil·la en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger Serra. Situació, aquesta sí, doncs, complicada a l'aeroport del Prat en ple inici de la temporada d'estiu, que comença amb dues companyies fent aturades. A la vaga de Ryanair s'hi suma avui, s'hi ha sumat la dels treballadors de cabina de la companyia EasyJet. Fins a la una del migdia s'han cancel·lat 8 vols a tot l'estat i s'han registrat fins a 5 retards en sortides i arribades fins al Prat.
En un comunicat, el sindicat USO lamenta la situació de bloqueig en què es troba la negociació del conveni col·lectiu i reclama que s'equiparin les condicions laborals dels treballadors amb les de França i Alemanya. A banda, denuncia que l'empresa incompleix el dret de vaga dels treballadors. Asseguren que s'han inventat els serveis mínims. L'aturada d'EasyJet es repetirà del 15 al 17 de juliol i del 29 al 31 de juliol també. La vaga dels tripulants de cabina d'EasyJet coincideix amb la segona tongada d'aturades de Ryanair en cap de setmana. S'han cancel·lat un vol que havia d'anar cap a Milà i això ha provocat cues dels passatgers als taulells de reclamació de l'aerolínia. La vaga ha provocat també retards en 16 vols en sortides i arribades a Barcelona. El sindicat denuncia que la companyia ha cridat tripulació del Regne Unit i Alemanya perquè la vaga no tingui afectació.
Els perjudicats per les vagues aèries han de notificar-ho a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria perquè obliga les companyies a compensar els viatgers. Això sí, el termini per presentar la reclamació és de 3 mesos. Ha donat tots els detalls del procediment a la xarxa el president de l'Associació d'Usuaris, Empresaris i Professionals del Transport Aeri, Ignasi Rubio.
Quan una companyia aèria no avisa de la cancel·lació d'un vol, el passatger ha de demanar la documentació que ho acredita la companyia i l'empresa ho ha de tramitar però moltes vegades la resposta és insatisfactòria. Per això, l'Associació d'Usuaris del Transport Aeri recomana comunicar-ho sempre a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria. Ignasi Rubió n'és el president.
Aquesta compensació pot estar entre els 600 euros, els 1.200 euros, 300 euros, depèn ja dic, de la distància on anem. Doncs, lògicament, el reglament estableix una sèrie de compensacions. I per això demanem a la gent que faci aquesta reclamació a la companyia Ryanair i que també notifiqui això a través de la web de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, perquè actualment s'ha establert com un arbitratge de consum per part de l'agència per tal d'obligar les companyies a compensar i complir amb el reglament.
Rubio assegura que els viatgers triguen, com a molt, 6 mesos a cobrar la indemnització per un vol cancel·lat. Pels retards, també es té dret a reclamar si són superiors a 2 hores.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Salut invertirà 450 milions d'euros en atenció primària els pròxims 2 anys. Això implica construir una 60 de nous centres d'atenció primària, així com remodelar d'altres o millorar-ne les infraestructures. El conseller Josep Maria Argimon ha destacat la importància d'invertir en salut. En relació a la 7a onada de la Covid, Argimon assegura que no cal fer-se testos en cas de tenir símptomes, sinó prendre precaucions. Mont Carvajal.
El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, assegura que hi ha 1.200 professionals més que abans de la pandèmia, però ara n'hi ha 2.000 de baixa per Covid.
I un element que és molt important, que és que la gent està molt cansada, molt cansada. Per tant, evidentment, clar que em preocupa, però també haig de dir que els professionals estan fent tots els esforços per ser sempre per cobrir totes aquestes necessitats.
Per això també demana a la ciutadania un canvi de mentalitat i no anar al metge a comprovar si es té Covid.
Jo ho entenc, que això és molt difícil, perquè portem 2 anys de Covid, 2 anys dient a qualsevol moment i amb qualsevol símptoma hem de fer un test, però la idea aquesta és, escolti, no em canviarà. I per tant, si no és necessari, no cal anar al nostre centre d'atenció primària. Estarem a casa, no? Si em trobo molt malament, porto més de 3 dies amb febre alta, aniré, però si no, no.
Ho ha dit després d'explicar que s'invertiran 450 milions d'euros per construir 60 CAPs nous i remodelar-ne 86 en 2 anys.
I encara en relacionat amb salut, els Mossos d'Esquadra investiguen a Lleida l'avortament d'una noia de 22 anys. La jove va anar amb una hemorràgia a l'Hospital Arnau de Vilanova, però assegura que desconeixia que estava embarassada. Va ser la seva sogra qui va trobar el fetus en una bossa al lavabo de casa i va trucar a emergències. Suau, Lleida Ràdio, Míriam García.
Segons apunten diverses fonts, l'embarassada és una noia de 22 anys, que hores abans havia ingressat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida per una hemorràgia. Pel que sembla, però, la jove no hauria esmentat als sanitaris que hagués patit un avortament. De fet, va afirmar que desconeixia que estava embarassada. Els policies van interrogar també la parella i altres familiars de la jove, que es van manifestar en el mateix sentit, i també van parlar amb el personal sanitari que va intervenir en el cas. La noia vivia al pis on es va trobar el fetus amb el seu xicot i la mare d'ell, i de fet va ser la sogra, qui va descobrir el fetus en una bossa al lavabo dimecres al vespre i va trucar als serveis d'emergències. Ara serà l'autòpsia, que es va començar a practicar ahir, la que haurà de determinar si el fetus estava mort quan la noia va patir l'avortament o si va morir després.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La justícia ha arxivat la querella contra l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per irregularitats en la concessió de subvencions. L'havia presentada l'Associació per la Transparència i la Qualitat Democràtica, acusant-la de prevaricació, malversació i tràfic d'influències, entre altres delictes. Per la seva banda, l'alcaldessa s'ha mostrat molt satisfeta i ha assegurat que ja estava convençuda que la causa acabaria arxivant-se. Maria Costa.
En una compareixença aquest migdia, Ada Colau celebrava la decisió, contenta i admetent alhora poca sorpresa. El jutge considera que els fets denunciats per l'entitat no constitueixen cap delicte després de valorar la declaració de l'alcaldessa, la prova documental i el testimoni de la interventora de l'Ajuntament. Considera, doncs, que cap dels expedients de subvencions amb què es basa l'acusació presenten irregularitats i diu que la majoria es van aprovar en el ple dins de la normativa.
Aquesta querella no era només contra mi, sinó que aquesta querella també perseguia criminalitzar, estigmatitzar a entitats socials que fan una funció. La pregunta és per què ho van posar. Doncs per fer soroll i per generar titulars i també per donar aquesta idea de que tots els polítics som iguals. Bueno, doncs no, tots els polítics no som iguals i tots els polítics no som corruptes. Aquesta querella no és un fet aïllat, que ja portem 10 querelles arxivades.
Una decisió esperada tenint en compte que els advocats de l'alcaldessa i el fiscal d'anticorrupció ja havien demanat arxivar la causa.
Doncs encara en terreny judicial, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha acceptat la recusació de Barrientos que reclamava Josep Costa en la causa contra l'antiga mesa del Parlament.
El TCJ accepta que el gest de Barrientos d'abandonar un acte el 23 de febrer del 2018, quan el llavors president del Parlament, Roger Torrent, denunciava l'existència de presos polítics, és un acte de retret cap a la seva persona i la institució, i per això considera que la sospita de Costa és legítima. El Tribunal, en canvi, no ha acceptat la recusació del magistrat Carles Mir i Carles Ramos, que també plantejava Costa.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
I avui, 1 de juliol, també data oficial tradicional del tret de sortida de les rebaixes d'estiu, per bé que els grans comerços ja fa dies que apliquen descomptes. Pel que fa al petit comerç, engega una campanya marcada per la incertesa davant l'increment sostingut dels preus. El sector lamenta precisament que les grans plataformes avancin els descomptes i demanen fixar un calendari clar.
És la previsió que en fa el president de Pimec Comerç, Àlex Gonyi, que assegura que el sector està vivint una caiguda important del consum derivada de la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies per culpa de la inflació. A aquest fet se li suma l'avançament dels descomptes a les grans superfícies i plataformes, que fan que el petit comerç, conseqüentment, es vegi abocat a fer el mateix, malgrat que el tret de sortida oficial a la campanya de rebaixes d'estiu és l'1 de juliol. Davant d'això, associacions com Comertia o Barcelona Comerç demanen fixar un calendari de descomptes clar. Quan a les previsions de facturació, el sector és relativament optimista. Creuen que les xifres seran similars a les de l'any previs a la pandèmia per la Covid-19. I això apunta és un bon principi per una recuperació. Per l'altra, però, coincideix que la sensació és d'incertesa per la disminució de les rendes familiars derivada de la pujada dels preus.
A molts llocs, com dèiem, però també fa dies que ofereixen descomptes. És el cas de molts comerços de Sabadell. Ràdio Sabadell, Helena Molist.
Comencen les rebaixes marcades per l'augment de preus de les matèries primeres i per la crisi econòmica. Tot i això, diferents comerços de la ciutat afirmen que aquesta campanya no diferirà gaire d'altres anys.
Igual, el que passa que, clar, comportem 2 anys una mica ajustets, però bueno, bé, jo porto molts anys aquí i la clientela és molt fixa.
Han començat molt bé, la veritat. Han començat fortes, però ara ha baixat un pèl poder. Bueno, la gent té de tot, i ja ha comprat, I les rebaixes no sé com seran. De moment, bé.
No és tan forta com altres anys, però no ens podem queixar. Tal com està la cosa, a veure, costa molt fer la venda, però la fas. Va bé, va bé. Ni bé ni malament, estem en un entremig. A veure, nosaltres d'aquesta botiga no ens podem queixar tal com està el carrer, l'havíem de saber que està mig morta, no ens podem queixar. Tenim clients fidels que venen i ja saben quan comencem.
La campanya oficial de rebaixes s'allargarà ara fins l'1 de setembre, tot i que molts establiments opten per fer descomptes durant tot l'any.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En cultura es cancela el Barcelona Beach Festival perquè no té la llicència. L'ordre arriba 24 hores abans de començar. L'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs els ha denegat la llicència d'activitat per falta, diuen, de documentació imprescindible.
El festival s'havia de fer aquest dissabte, dia 2 de juliol. Segons informa el consistori en un comunicat, el Barcelona Beach Festival no té l'informe preceptiu i vinculant de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat. L'edició d'enguany del Barcelona Beach Festival, la setena, havia de començar demà i, de fet, ja ha venut milers d'entrades en un esdeveniment que porta a la platja del Fòrum 12 hores de programació amb alguns dels DJs més destacats del moment en l'àmbit de la música electrònica, de ball i EDM, com Armin Van Buuren, Don Diablo o Marshmello. Les dues anteriors edicions del Barcelona Festival es van cancel·lar a causa de la pandèmia de la Covid-19 a la zona del Fòrum.
I Lluís Permanyer ha estat reconegut amb el Premi Nacional de Periodisme Cultural per la seva trajectòria de més de 6 dècades de periodisme històric, artístic, cultural i ciutadà en castellà i català en premsa, ràdio i televisió, segons ha anunciat el Ministeri de Cultura i Esports.
En edicions anteriors, aquest guardó, dotat amb 20.000 euros, ha recaigut en periodistes com Sergio Vilasanjuan o Guillermo Busutil. Nascut a Barcelona l'any 39, Permanyer és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i titulat en Periodisme per l'Escola Oficial de Periodisme. Va començar la seva trajectòria a la revista Destino i l'any 1966 es va incorporar a la redacció de La Vanguardia. Ha dedicat tota la seva vida professional al periodisme cultural, especialment als moviments artístics i a la història de Barcelona. Ha publicat nombrosos llibres sobre pintors com Joan Miró i Antoni Tàpies o poetes com Josep Maria de Sagarra i Joan Brossa i ha dirigit i presentat programes monogràfics a TV3.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Àlex Massana, bona tarda.
Bona tarda. La selecció espanyola d'hoquei sobre herba comença aquesta nit el seu camí en el Mundial de Terrassa 2022. Les jugadores que dirigeix Adrián Locke es veuen les cares amb el combinat del Canadà a partir de 2:15 del vespre. Espanya busca a l'Estadi Olímpic de Terrassa el primer triomf d'una fase de grup en què també hi són Argentina, una de les grans favorites, i Corea. El seleccionador Adrián Locke es mostra satisfet per l'evolució de l'equip en les últimes setmanes.
Tampoco pienso que vamos a llegar al principio del torneo como todo, con todo perfecto, no es realista, siempre va a haber una evolución. Sí que estoy muy contento con dónde está el equipo. Los últimos días de la concentración anterior me quedo muy contento con el nivel del equipo, francamente.
El combinat estatal, per cert, que té 6 integrants catalanes. Chantal Giné, Marta Segú, Clara Icar, Jana Martínez, Gigi Oliva i Laia Vidos. A més, combinats estatals amb representació catalana, la selecció espanyola masculina de waterpolo busca, a partir de 8:15 del vespre, un lloc a la final de l'Europea de Budapest contra Croàcia. Guanyant el combinat estatal, assoliria la setena final europea de la seva història. Carpeta de bàsquet, Bojana Kovacevic arriba al Cadí la Seu per ajudar en el joc interior de l'equip. L'alè pivot montenegrina arriba a la Seu d'Urgell procedent de l'ara desaparegut Campus Promete de Logroño. Des de 1 a 1, Lleida Ràdio, informa Sergi Guiu.
Nascuda l'any 1996, Kovacevic va debutar a la màxima categoria estatal de la mà del femení Sant Adrià la temporada 17-18. Després d'aquesta va disputar dues temporades en la segona categoria, la primera amb l'Agrupació Deportiva Baloncesto Avilés i la darrera altre cop amb el femení Sant Adrià, on va tornar a l'equip del Maresme. De la mà de César Aneas, el qual agafava el projecte de Campus Promete, arribaria a Logroño per disputar aquestes dues darreres temporades, les quals han estat de constant creixement professional per ella. Jordi Acero, l'entrenador del Cadí de Sau, valorava de la següent forma aquesta nova incorporació.
Amb l'arribada de la Bojana Kovacevic, doncs creiem que és una jugadora que ens donarà treball, ens donarà tir en la posició de 4, i creiem que és una jugadora que coneix molt bé la Lliga i que està evolucionant cada temporada que passa, i creiem que el seu estil de joc encaixa també amb el nostre i que podrem fer que l'adaptació i el seu rol dins l'equip doncs ens pugui aportar des del seu primer moment.
Amb la seva arribada al Cadira-Seu 2022-2023 ja compta amb 9 jugadores.
També en bàsquet, el Barça ha anunciat la incorporació de Jan Veselý, el pivot txec de 32 anys, firma per 3 temporades i arriba procedent del Fenerbahçe, on ja ha jugat les últimes 8 temporades. El Joventut de Badalona i Ante Tomic han arribat a un acord per fer efectiva la temporada opcional i ampliar-la 2 més. D'aquesta manera, el pivot croat seguirà defensant els colors de la penya fins al mes de juny de 2025. I un parell de punts més de futbol. Avui ha entrat en vigor l'acord de patrocinació entre el Barça i Spotify. Ja s'ha pogut veure una lona al Camp Nou amb jugadors del primer equip masculí i femení per fer oficial aquest acord, que ja sabíem, acord de patrocini per als propers 4 anys. I l'Espanyol ha anunciat el nou tècnic del conjunt femení. Es tracta de Marc Calastany, que arriba procedent doncs del Vilafranca i que té experiència tant en el futbol masculí com en el futbol femení.
Gràcies, Àlex. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, i de Fàbregas a la redacció, Àlex Massana als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Ginib. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Continguts en Xarxa.
Cartellera es renova amb La isla de Bergman. Una parella de cineastes nord-americans viatja a una illa on va viure el director suec per inspirar-se. També s'estrena Sinjar, un film de factura catalana protagonitzat per Nora Navas. I els més petits gaudiran d'allò més amb Minions, l'origen de Gru.
Ya sabes lo que me cuesta escribir. Es una tortura, es una agonía interminable.
¿Haz otra cosa?
Ya, ¿cómo qué? ¿Me hago ama de casa?
És una professió honrada.
Els protagonistes de La isla de Bergman són una parella de cineastes nord-americans que es retiren a l'illa de Faro, on va viure el director suec Ingmar Bergman a la recerca d'inspiració. Segons avanci l'estiu i creixi la seva fascinació pels paisatges locals, la frontera entre realitat i ficció es desdibuixarà.
A los 42 años Bergman había dirigido 25 películas. ¿Tú crees que lo habría logrado si hubiera tenido que cambiar pañales?
Com ja li he explicat abans, aquest cas és poc habitual.
Tot bé.
Sí, tot bé, tot bé.
El seu fill està vinculat a un grup islamista radical des de fa uns quants mesos.
La tarragonina Anna Bofarull dirigeix Sinjar. L'actriu Nora Navas fa de la Carlota, una dona que busca el seu fill adolescent després que aquest marxi de casa. Paral·lelament, a una regió situada a la frontera entre l'Iraq i Síria, la Dia és obligada a viure com a esclava amb els seus 3 fills al servei d'una família. En canvi, una altra dona, l'Arjin, aconsegueix escapar del seu captiveri i s'uneix a les milícies kurdes. Les tres han estat separades dels seus éssers estimats. Fins on estaran disposades a arribar per recuperar-los?
Marc, escolta.
Ja la tinc, Marc. Ara em dic que vos anem.
Nanit!
Sí, bona nit!
Nanit! Ah!
L'exitosa saga d'animació protagonitzada pels Minions torna amb L'origen de Gru. Aquest cop fem un viatge al passat fins als anys 70. A la infantesa d'en Gru, el petit malvat vol formar part d'un supergrup de malfactors i per aconseguir-ho comptarà amb l'ajuda dels Minions, principalment amb en Kevin, l'Stuart i en Bob. Amb ells, en Gru aconseguirà construir el seu primer amagatall, experimentar amb les primeres armes i complir amb les missions planificades.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Continua cremant l'incendi declarat aquest migdia a Castell d'Aro i treballen una setantena de dotacions dels bombers entre mitjans terrestres i aeris. Fins ara haurien cremat entre 50 i 55 hectàrees. Ita Fàbregas.
Els bombers creuen que podrien estabilitzar el foc aquest vespre, però de moment encara no es permet el retorn a casa dels veïns de les urbanitzacions desallotjades. El cap de l'operatiu de bombers, Francesc Boia, explica les dificultats de les tasques d'extinció.
Seria prioritari seguir el flanc esquerre, que és el que està donant el motor a l'incendi, però aquest flanc esquerre el que ens està fent també és fer carreres cap a la que seria la flanc dret on tenim les urbanitzacions. Per tant, hem de fer com un balanç de recursos a banda i banda per protegir les urbanitzacions i alhora intentar aturar el motor de l'incendi. I estem en aquest equilibri una mica complex i difícil, perquè quan tenim urbanitzacions doncs s'ha de prioritzar la protecció de les persones i els béns, com és elemental, i ens costa una mica més per això.
Trànsit repeteix el dispositiu de Sant Joan per l'operació sortida de la temporada d'estiu.
S'han registrat ja les primeres cues, principalment l'AP7, les rondes i els accessos a la costa. Hi ha restriccions pels camions que no podran circular per l'autopista entre les 5 de la tarda i les 10 del vespre del diumenge. A més, s'obriran carrils addicionals en sentit Barcelona tant a l'AP7 com a la C32.
La justícia arxiva la querella contra l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per irregularitats en la concessió de subvencions.
L'havia presentada l'Associació per a la Transparència i la Qualitat Democràtica, acusant-la de prevaricació, malversació i tràfic d'influències, entre d'altres delictes. Per la seva banda, l'alcaldessa s'ha mostrat molt satisfeta i ha assegurat que ja estava convençuda que la causa acabaria arxivant-se.
Aquesta querella no era només contra mi, sinó que aquesta querella també perseguia criminalitzar, estigmatitzar a entitats socials els que fan una funció. La pregunta és per què ho van posar. Doncs per fer soroll i per generar titulars i també per donar aquesta idea de que tots els polítics som iguals. Bueno, doncs no, tots els polítics no som iguals i tots els polítics no som corruptes. Aquesta querella no és un fet aïllat, que ja portem 10 querelles arxivades.
Salut invertirà 450 milions d'euros en atenció primària els pròxims 2 anys.
El conseller Josep Maria Argimon ha demanat a la ciutadania no anar al CAP si no és necessari davant el risc de col·lapse que pateixen alguns centres.
Jo ho entenc, que això és molt difícil, perquè portem 2 anys de Covid, 2 anys dient a qualsevol moment i amb qualsevol símptoma hem de fer un test, però la idea aquesta és, escolti, no em canviarà. I per tant, si no és necessari, no cal anar al nostre centre d'atenció primària. Estarem a casa, no? Si em trobo molt malament, porto més de 3 dies amb febre alta, aniré. Però si no, no.
El Barcelona Beach Festival es cancel·la perquè no té llicència per obrir aquest dissabte a Sant Adrià del Besòs.
L'Ajuntament de la ciutat l'ha denegat en la llicència d'activitat per falta de documentació imprescindible.
I en esports, la selecció espanyola d'hoquei herba amb 7 catalanes debuta avui en el Mundial de Terrassa.
Les jugadores que entrenen Adrián Loc es veuen les cares amb el combinat del Canadà a partir de 9:45 del vespre.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Esther Batalla, bona tarda.
Hola, bona tarda. Jornada avui marcada en conjunt per un ambient molt i molt tranquil i suau també, perquè la temperatura avui quedarà en valors semblants o lleugerament més baixos que no pas ahir. Podran arribar als 30-32 graus centígrads als punts més càlids del territori, a punts de Ponent, també algun punt de la Catalunya Central o fins i tot de l'interior de Girona. Però, en principi, la temperatura màxima, sobretot al litoral i prelitoral, quedarà per sota dels 30 i fins i tot entorn als 25 i 27 graus centígrads a punts de costa. Tot això degut a la marinada que avui tornarà a bufar durant la tarda, una mica més reforçada, fins i tot amb algun cop fort, sobretot cap a l'interior de la Vall de l'Ebre o sud del Segrià. I, d'altra banda, també parlarem del creixement d'alguns núvols d'evolució diurna al sector de muntanya, sobretot Pirineu Oriental, també prelitoral nord i fins i tot nord del prelitoral central, que no tindrà més conseqüència. A partir de demà dissabte, del que sí que parlarem és de com la temperatura tendirà a pujar. Pujarà força, especialment es notarà a punts de l'interior, perquè a la façana litoral encara la marinada la deixarà una mica més frenada. El diumenge sí que serà ja un ascens de la temperatura moderat i general en arreu del territori, si bé encara no parlarem de temperatures que arribaran al percentil 98, per tant no hi ha avís de calor i no parlarem tampoc d'una de calor. De moment, això és tot des Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Nou incendi aquesta vegada a Castell d'Aro, al Baix Empordà. Aquesta hora continua cremant bàsicament massa forestal i treballen una setantena de dotacions entre mitjans terrestres i aeris. Fins ara s'haurien cremat unes 71 hectàrees i hi ha 350 persones desallotjades.
El flanc que més preocupa és l'esquerra, però els treballs dels bombers s'han concentrat en bona part durant la tarda en el flanc dret, perquè és on hi ha les urbanitzacions que s'han hagut de desallotjar. Bàsicament, la urbanització Les Teules de Santa Cristina d'Aro i, per precaució, el resort Happy Mac de la urbanització Masnou, l'hotel Mas Torrelles, la Masia Can Batet, Can Riera i el club de golf Masnou. Des del bombers, el cap de l'operatiu, Francesc Boia, ha avisat de la dificultat de les tasques d'extinció per la presència d'urbanitzacions.
Seria prioritari seria el flanc esquerre, que és el que està motor, donant el motor a l'incendi, però aquest flanc esquerre el que ens està fent també és fer carreres cap a la que seria la flanc dret on tenim les urbanitzacions. Per tant, hem de fer com un balanç de recursos a banda i banda per protegir les urbanitzacions i alhora intentar aturar el motor de l'incendi. I estem en aquest equilibri una mica complex i difícil, perquè quan tenim urbanitzacions doncs s'ha de prioritzar la protecció de les persones i els béns, com és elemental, i ens costa una mica més per això.
Sobre els desallotjats, s'ha habilitat els pavellons municipals de Santa Cristina d'Aro i Castell Platja d'Aro, però si finalment n'hi han d'acabar passant la nit. Els bombers, però, confien en poder estabilitzar el foc aquest vespre. Pel que fa a les causes de l'incendi, els agents rurals creuen que el foc s'hauria originat per uns treballs forestals, possiblement de neteja de franges perimetrals.
Així ho ha assegurat Pere Pons, cap dels agents rurals del Baix Empordà.
Referent a les causes, una mica precipitat encara a dir-ho, estem valorant, bueno, ens han informat que possiblement podrien ser treballs forestals, però encara és una mica aviat per dir-ho, de neteges, de franges perimetrals, podrien ser, el que estem estudiant.
El foc ha començat a la zona de Can Manel aquest migdia al final d'un barranc.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Primer dia d'operació sortida i d'obertura de temporada d'estiu. Trànsit repeteix el dispositiu de Sant Joan, per això ja ha anunciat mesures a la P7, una de les principals artèries del país.
El dispositiu, segons ha explicat Trànsit, serà el mateix que el del cap de setmana de Sant Joan. Per intentar minimitzar restriccions, ha establert que, en primer lloc, els camions que circulin aquesta tarda per l'AP7 només ho podran fer pel carril de la dreta sense fer avançaments i a una velocitat màxima de 80 km per hora. Diumenge no podran circular entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. A més, s'obriran carrils addicionals en sentit Barcelona, tant al tram nord de l'AP7 com al sud, i també a la C32 al Maresme. A banda de tot això, també es reforçarà l'assistència en carretera per respondre tan ràpid com sigui possible en cas d'accident.
En qualsevol cas, anem a veure quin és l'estat ara mateix de les carreteres catalanes. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs continua aquesta relativa calma a la xarxa viària en general, amb poc volum de trànsit. Sí que destaquem algunes zones, però, per exemple, autopista AP7, que tothom de ben segur que n'està ben pendent, la veritat és que ara mateix presenta molta calma, molta tranquil·litat, tant al tram sud com al nord. Per tant, AP7, ara mateix, no hi hauríeu de trobar cap mena de problemes. Sí que n'hi ha, però, de problemes. Per exemple, l'extrem nord de Barcelona, bàsicament perquè hi ha hagut un accident a la C-58 amb Montcada i Reixac, que complica un pèl el trànsit en aquesta C-58, de fet, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. La cua arriba fins al nus de la Trinitat i això afecta les vies que enllacen amb aquest nus, sobretot la Poda Nord, la B20, amb aturades d'uns 3 quilòmetres entre Badalona i el nus, i també el darrer tram de la Ronda Litoral en aquesta direcció, amb aturades d'uns 4 quilòmetres ja des de la zona de Sant Adrià. A banda dels problemes, això, en aquest extrem nord de Barcelona, les vies de la costa, és cert que sí que també van més carregades. Ara, bàsicament, aquesta C-35, la zona de Llagostera, amb aturades intermitents per enllaçar amb la C-65, i aquesta mateixa via presenta molt trànsit. Per tant, aquesta principal via de la costa gironina sí que va molt carregada, Santa Cristina d'Aro, anant cap a Palamós. També algunes vies de la costa tarragonina amb més volum de trànsit, bàsicament, com era d'esperar, Nacional 340 a la zona de Coma-ruga i en sentit sud. Per tant, sí que és cert que hi ha retencions en algunes vies, però una visió en general ens permet parlar d'una jornada tirana tranquil·la en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger Serra. Situació aquí sí complicada a l'aeroport del Prat en ple inici de la temporada d'estiu, que comença amb dues companyies fent aturades. A la vaga de Ryanair s'hi ha sumat avui la dels treballadors de cabina de la companyia EasyJet. Fins a la una del migdia s'havien cancel·lat 8 vols a tot l'estat i s'havien registrat fins a 5 retards en sortides i arribades fins al Prat.
En un comunicat, el sindicat US lamenta la situació de bloqueig en què es troba la negociació del conveni col·lectiu i reclama que s'equiparin les condicions laborals dels treballadors amb les de França i Alemanya. A banda, denuncia que l'empresa incompleix el dret de vaga dels treballadors. Asseguren que s'han inventat els serveis mínims. L'aturada d'EasyJet es repetirà del 15 al 17 de juliol i del 29 al 31 també del mes de juliol. La vaga dels tripulants de cabina d'EasyJet coincideix amb la segona tongada d'aturades de Ryanair en cap de setmana. S'han cancel·lat un vol que havia d'anar cap a Milà i això ha provocat cues dels passatgers als taulells de reclamació de l'aerolínia. La vaga ha provocat retards en 16 vols en sortides i arribades a Barcelona. El sindicat denuncia que la companyia ha cridat tripulació del Regne Unit i Alemanya perquè la vaga no tingui afectació.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Salut invertirà 450 milions d'euros en atenció primària els pròxims 2 anys. Això implica construir una 60 de nous centres d'atenció primària, així com remodelar d'altres o millorar-ne les infraestructures. El conseller Josep Maria Argimon ha destacat la importància d'invertir en salut. En relació a la 7a onada de la Covid, Argimon assegura que no cal fer-se testos en cas de tenir símptomes, sinó prendre precaucions. Mont Carvajal.
El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, assegura que hi ha 1.200 professionals més que abans de la pandèmia, però ara n'hi ha 2.000 de baixa per Covid.
I un element que és molt important, que és que la gent està molt cansada. Molt cansat. Per tant, evidentment, clar que em preocupa, però també haig de dir que els professionals estan fent tots els esforços per ser sempre per cobrir totes aquestes necessitats.
Per això també demana a la ciutadania un canvi de mentalitat i no anar al metge a comprovar si es té Covid.
Jo ho entenc, que això és molt difícil, perquè portem 2 anys de Covid, 2 anys dient a qualsevol moment i amb qualsevol símptoma hem de fer un test, però la idea aquesta és, escolti, no em canviarà. I, per tant, si no és necessari, no cal anar al nostre centre d'atenció primària. Estarem a casa, no? Si em trobo molt malament, porto més de 3 dies amb febre alta, aniré. Però si no, no.
Ho ha dit després d'explicar que s'invertiran 450 milions d'euros per construir 60 CAPs nous i remodelar-ne 86 en 2 anys.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
La justícia ha arxivat la querella contra l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per irregularitats en la concessió de subvencions. L'havia presentada l'Associació per la Transparència i la Qualitat Democràtica, acusant-la de prevaricació, malversació i tràfic d'influències, entre altres delictes. Per la seva banda, l'alcaldessa s'ha mostrat molt satisfeta i ha assegurat que ja estava convençuda que la causa acabaria arxivant-se. Maria Costa.
En una compareixença aquest migdia, Ada Colau celebrava la decisió contenta i admetent alhora poca sorpresa. El jutge considera que els fets denunciats per l'entitat no constitueixen cap delicte després de valorar la declaració de l'alcaldessa, la prova documental i el testimoni de la interventora de l'Ajuntament. Considera, doncs, que cap dels expedients de subvencions amb què es basa l'acusació presenten irregularitats i diu que la majoria es van aprovar en el ple dins de la normativa.
Aquesta querella no era només contra mi, sinó que aquesta querella també perseguia criminalitzar, estigmatitzar a entitats socials que fan una funció. La pregunta és per què ho van posar. Doncs per fer soroll i per generar titulars i també per donar aquesta idea de que tots els polítics som iguals. Bueno, doncs no, tots els polítics no som iguals i tots els polítics no som corruptes. Aquesta querella no és un fet aïllat, que ja portem 10 querelles arxivades.
Una decisió esperada tenint en compte que els advocats de l'alcaldessa i el fiscal d'anticorrupció ja havien demanat arxivar la causa.
I més conflictes oberts amb la justícia. La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, defensa la presumpció d'innocència de Laura Borràs després que el jutge ha tornat a deixar la presidenta del Parlament a un pas del judici per malversació i frau. Avui Ciuró ha passat pels micròfons de la xarxa. Pere Sanz.
La consellera considera també que l'article del reglament del Parlament, que parla de suspensió dels diputats i sobre judici oral, va contra la presumpció d'innocència.
Si incorrem en el greu error de fer prejudicis i d'instar a adoptar-se mesures abans que hi hagi un judici i una sentència, per què serveix llavors la presumpció d'innocència, que és un dret fonamental?
D'altra banda, Ciuró també ha insistit a reclamar fer un front comú de partits polítics catalans al Congrés dels Diputats contra la llei estatal que busca suprimir la figura dels jutges de pau actuals per funcionaris municipals.
S'estan aprovant mocions a tots els municipis de Catalunya. No seria la primera vegada que el món municipal atura reformes de calat?
La consellera ha avançat que al setembre es convocaran 50 beques impulsades per la Generalitat per opositors catalans a jutge. El govern té previst 200 beques en 4 anys per capgirar la manca de jutges catalans.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
El govern i el PSC han arribat a un acord per tirar endavant el decret que ha de regular els vehicles de lloguer amb conductor a Barcelona, els coneguts com a VTC. Albert Güell.
Entre els aspectes que inclourà el decret hi ha la precontractació dels serveis amb almenys 15 minuts d'antelació, l'enduriment de les sancions per als vehicles que operin a Barcelona amb llicències d'altres punts de l'Estat, que els conductors disposin de 2 anys de carnet com a mínim i que el vehicle porti com a mínim 1 any vinculat a la llicència. Laia Bonet, presidenta de l'Institut Metropolità del Taxi, explica el perquè d'aquesta última mesura.
Hi havia llicències que no tenien cotxe assignat i que en el moment que consideraven que hi podia haver mercat, demanda, llogaven un cotxe, el vinculaven a la llicència que tenien predonada, diguem-ho així, i sortien al carrer a prestar un servei. Doncs per poder tenir la nova llicència caldrà que com a mínim el darrer any, des de l'entrada en vigor del decret llei, hi hagi hagut un cotxe fixe assignat a aquesta llicència.
El govern preveu aprovar el decret la setmana que ve i portar-lo al Parlament per la seva convalidació abans de finals de mes.
Més qüestions. La tranquil·litat en general ha estat la nota predominant en la primera jornada de la represa de les obres de remodelació de la línia 5 de metro, que ha començat aquest matí a Barcelona, uns treballs que durant 2 mesos deixaran entre 4 i 5 estacions fora de servei, però que permetran renovar fins a 3 quilòmetres de vies d'una infraestructura que data de l'any 1960. Jordi Casino.
La campanya d'informació prèvia a les múltiples alternatives amb la resta de línies de metro com la 1, la 2, la 3 i la 4 i els busos llançador habilitats per transports metropolitans de Barcelona sembla que han absorbit sense massa problemes la demanda dels prop de 20.000 usuaris afectats pel tall. En tot cas, i com és habitual en casos com aquests, hem trobat opinions de tot tipus.
Ahora es mi primer día y estoy perdida, o sea que ahora voy a ver si puedo llegar a tiempo o no, pues es lo que te puedo decir yo ahora. La información está súper clara, si te pierdes es porque no has leído, o sea, no hay más.
El primer día la estoy viviendo ara, que no sé molt bé com arribar a la feina, a veure si arribo puntual, perquè no sé el bus aquest com va.
Els treballs que han començat avui suposaran una inversió de 15 milions d'euros i es realitzaran en 2 trams dintre del període establert. El primer anirà de l'1 al 31 de juliol i deixarà fora de servei el tram des de la Sagrera fins a Horta, per tant 4 estacions, Congrés, Maragall, Vilapiscina i Virrei Amat. El segon comprendrà el període entre l'1 i el 31 d'agost i farà que el tall inclogui la mateixa estació d'Horta, deixant fora de servei tot el tram entre la Sagrera i el Carmel.
Més qüestions. El bloc 4, el Centre de Promoció del Cooperativisme i l'Economia Social i Solidària de Barcelona, serà una realitat d'aquí poc més d'un any a l'antiga fàbrica tèxtil de Can Batlló. L'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, el conseller d'Empresa, Roger Torrent, i representants del món cooperatiu han visitat les obres de rehabilitació coincidint demà amb el Dia Internacional de les Cooperatives. David Navarro.
En total són 4.500 metres quadrats que podran encabir de manera simultània fins a 80 projectes empresarials vinculats a sectors com l'alimentació sostenible, la cura de les persones o el comerç de proximitat. L'objectiu és que estigui enllestit el tercer trimestre del 2023. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha destacat que serà un dels centres més grans del sud d'Europa dedicat a l'economia cooperativa.
Serà un centre de referència dedicat a donar suport al sector de l'economia social i cooperativa, i ho farà no en un lloc qualsevol, sinó aquí, a l'entorn de Can Batlló, que va ser feliçment recuperat pel barri i per la ciutat, però de la mà dels veïns i de les veïnes de les entitats de Sants Montjuïc.
La rehabilitació d'aquest edifici de Can Batlló suposa una inversió municipal de 8 milions i mig d'euros. La seva activitat es finançarà amb ingressos propis i aportacions de l'Ajuntament i la Generalitat.
I encara una darrera qüestió. Cada cop més els adults s'apunten a la formació. A Catalunya, el 13% de la població adulta s'està formant, un percentatge per sota dels estàndards europeus i també del conjunt d'Espanya. Anna Ruiz.
La Fundació Bofill reclama més recursos i lideratge polític per aprofundir en la formació més enllà dels adolescents i joves, i que pot suposar més un carril de reentrada precisament per a aquells joves que abandonen el sistema escolar de manera prematura. Una de les autores de l'estudi Mai no és tard per aprendre és Milena Barrier.
Actualment a Catalunya la població adulta que s'està formant és un 13%, quan la fita, l'objectiu de l'estratègia europea 2020 era un 15%, per tant no hem arribat a aquesta fita. També estem per sota de la mitjana de l'estat espanyol i bastant per sota d'alguns països europeus. La part positiva és que estem avançant, o sigui que cada any les xifres van millorant, per tant anem pel bon camí.
No hi ha, però, una formació universitària específica per ser docent de persones adultes en els 189 centres oficials que hi ha a Catalunya, a més de les escoles de base comunitària o bé de centres que depenen del Consorci de Normalització Lingüística.
En cultura es cancel·la el Barcelona Beach Festival perquè no té la llicència. L'ordre arriba 24 hores abans de començar. L'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs els ha denegat la llicència d'activitat per falta de documentació imprescindible.
El festival s'havia de fer aquest dissabte, dia 2 de juliol. Segons informa el consistori en un comunicat, el Barcelona Beach Festival no té l'informe preceptiu i vinculant de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat. L'edició d'enguany del Barcelona Beach Festival, la setena, havia de començar demà i, de fet, ja ha venut milers d'entrades en un esdeveniment que porta a la platja del Fòrum 12 hores de programació amb alguns dels DJs més destacats del moment en l'àmbit de la música electrònica, del ball i l'EDM, com Armin Van Buuren, Don Diablo o Marshmello. Les dues anteriors edicions del Barcelona Beach Festival es van cancel·lar a causa de la pandèmia de la Covid-19 a la zona del Fòrum.
Doncs, per la seva banda, el Barcelona Beach Festival es desentén de la denegació del permís i continua amb els preparatius. Més qüestions. Aquest cap de setmana arrenca el Bijaz a Vilafranca del Penedès. El festival reuneix milers de persones per gaudir d'una combinació excepcional, la bona música i el bon vi. Després de 2 anys amb restriccions per la pandèmia, enguany es recuperen espais i les perspectives són molt bones. Algunes entrades ja s'han exhaurit. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
Des de l'organització, l'Acadèmia Tastavins Penedès, Max Margalef es mostra satisfet perquè el Bijaz torni a celebrar-se en el seu format habitual, després dels 2 anys de pandèmia, i que Vilafranca, doncs, es converteixin l'epicentre del vi del jazz durant el primer cap de setmana del mes de juliol.
Tots els productes, tots els vins, caves, escumosos que se serveixen són d'una altíssima qualitat, són del Penedès, fets amb un raïm meravellós del Penedès, que és el territori amb un tant percent d'hectàrees cultivades més alt cultiu ecològic, i això és únic en el món, i ho hem de dir, ho hem de cridar als quatre vents, i a més, doncs, això ha maridat amb un cartell musical, amb un cartell d'actuacions de músics de renom, de primeres espases del món del jazz a nivell mundial.
A banda de la Fira de Vins i Caves, en l'apartat musical cal destacar que l'escenari principal de la plaça Jaume I hi actuaran artistes com Standard Supergroup, Sílvia Pérez Cruz, Yesai Karapetian, Richard Bona i Alfredo Rodríguez i Meli Saldana.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Àlex Masana, bona tarda.
Porta en directe la selecció espanyola masculina de waterpolo busca des de 8:15 del vespre un lloc a la final de l'Europeu de Budapest. A les acaballes del segon quart del partit, Croàcia 3, Espanya 5. Itàlia, que ha superat Grècia, espera a la final de diumenge. Més combinats estatals amb representació catalana, la selecció espanyola d'hoquei herba comença aquesta nit el seu camí en el Mundial de Terrassa 2022. Les jugadores que dirigeix Adrian Locke es veuen les cares amb el combinat del Canadà, que és el número 14 del rànquing mundial. A partir de 9:15 del vespre, Espanya busca a l'Estadi Olímpic de Terrassa el primer triomf d'una fase de grups en què també hi són Argentina i Corea. El seleccionador Adrian Locke es mostra satisfet per l'evolució de l'equip en les últimes setmanes.
Tampoco pienso que vamos a llegar al principio del torneo como todo, con todo perfecto. No es realista, siempre va a haber una evolución. Sí que estoy muy contento con dónde está el equipo. Los últimos días de la concentración anterior me quedo muy contento con el nivel del equipo, francamente.
Carpeta de bàsquet, Bojana Kovacevic arriba al Cadí la Seu per ajudar en el joc interior de l'equip. L'alè pivot montenegrina arriba a la Seu d'Urgell procedent de l'ara desaparegut Campus Promete de Logroño. El seu entrenador, Jordi Acero, en diu això. També en bàsquet, el Barça ha anunciat la incorporació de Jan Veselý, el pivot txec de 32 anys, firma per 3 temporades i arriba procedent del Fenerbahçe, on ja ha jugat les 8 darreres temporades. Més coses, al pavelló de la Guinardera de Sant Cugat del Vallès serà aquest cap de setmana l'epicentre de la pràctica de l'esgrima a Catalunya. L'equipament santcugatenc acull el Campionat de Catalunya d'Esgrima, un torneig que agruparà els millors clubs del país i que comptarà amb la participació de més de 150 esgrimistes en categoria absoluta, dissabte i de batalla. Des de Cugat Mèdia informa Marc Castro.
Tot plegat coincideix amb el centenari de la Federació Catalana d'Esgrima i està organitzat pel Club Esgrima Sant Cugat del Vallès, fundat el gener d'enguany. Montse Esquerdo és l'entrenadora de l'entitat.
Teníem intenció de fer una competició més infantil, que al final no va ser possible, precisament perquè som un club que estem començant, i al final per dates i per la necessitat que hi havia també per part de la federació, pues, ens vam acollir aquesta oportunitat. I aquí estem, també perquè no passés la temporada sense fer una aposta també per l'organització.
El Club Sant Cugatenc aportarà 5 participants a la competició, 2 que competiran en la categoria absoluta masculina i 3 que competiran en la categoria per equips femenina. Precisament, el conjunt femení és un dels favorits de la competició, ja que ve de cada tercer al campionat espanyol celebrat el passat cap de setmana a València.
I això és tot pel que fa als esports.
Doncs moltíssimes gràcies, Àlex. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ivan Álvarez al control tècnic, Ita Fàbregas a la redacció, Àlex Massana als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres ens retrobem dilluns. Fins dilluns. Adéu-siau.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
La xarxa de comunicació local. There's a light in my window, a smile on my face. You're giving me new life, a new day. Oh, your love is like magic. Yeah, I feel like I can fly. I'm kissing the sky. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of the sun.
intoxicated. It's the love I've been waiting. Me and you are so meant to be. It's just the start of a story. We'll never be sorry. Like I told you, baby, you should leave it with me. I got something good for you. Come on, let me show you. Mi pedazo de sol.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 8. Us parla Maria Gisbert. Continua cremant l'incendi a Castell d'Aro. Els bombers treballen ara amb una setantena de dotacions entre mitjans terrestres i aeris. Fins ara, el foc ha afectat unes 70 hectàrees. Els bombers creuen que podrien estabilitzar el foc aquest vespre, però de moment encara no es permet el retorn a casa dels veïns i veïnes de les urbanitzacions desallotjades. El cap de l'operatiu de bombers, Francesc Boya, explica les dificultats de les tasques d'extinció.
Seria prioritari seria el flanc esquerre, que és el que està motor, donant el motor a l'incendi, però aquest flanc esquerre el que ens està fent també és fer carrers cap a la que seria la flanc dret on tenim les urbanitzacions. Hem de fer com un balanç de recursos a banda i banda per protegir les urbanitzacions i alhora intentar aturar el motor de l'incendi. I estem en aquest equilibri una mica complex i difícil, perquè quan tenim urbanitzacions doncs s'ha de prioritzar la protecció de les persones i els béns, com és elemental, i ens costa una mica més per això.
Pel que fa a les causes de l'incendi, els agents rurals creuen que el foc s'hauria originat per uns treballs forestals, possiblement de neteja de franges perimetrals.